Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12:20 minuts. Al bell mig de la setmana, la darrera setmana del mes de novembre, avui ja 28 de novembre del 2018, hores d'ara amb 9, anava a dir 19, no, l'1 del davant fora, 9 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui està en marxa, per exemple, connectarem ara amb una botiga, l'Slow Shop. Què és l'Slow Shop? Li preguntarem, què és l'Slow Shop? Però també buscarem la resta de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb la gerent d'Ilercis. És la fundació que abans coneixies amb el nom d'Associació Shalom, la Teresa Bonet, per parlar, ja vam parlar en el seu moment, doncs, de l'incendi que va arrasar la nau on tenien, doncs, molt material i on treballaven moltes persones, com estan, doncs, encarant el Nadal. Tenen idees i despeses moltíssimes. Si podem donar un cop de mà, nosaltres ho hem fet i ho traslladem a vosaltres amb aquesta entrevista que li farem avui a la Teresa Bonet. També parlarem de l'entrevista Cosmopolita. De fet, escoltarem el Cosme, com fa aquesta entrevista Cosmopolita. I obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, que ens durarà directes cap a la una. A partir de la una obrim la Nacional 240, l'obrim al trànsit amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona i ja saps que els dimecres et fem propostes d'oci. I a dos quarts de dues, les noves tecnologies i la ressaca post-Black Friday, avui a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. 9 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable al territori lleidatà. Cel amb intervals de núvols alts i prou i unes temperatures que tornen a pujar, sobretot avui al Pirineu. Hi haurà màximes de 13 graus, tant a Lleida com a Balaguer. A Tàrrega en tindrem 12, a la Seu d'Urgell fins a 16 graus i a Viella 14. El vent continuarà suau i variable. Demà dijous es mantindrà el temps molt estable, novament intervals de núvols alts a tot arreu, boirines al matí a més, i les temperatures no variaran molt. Hi haurà mínimes d'un grau a Lleida, 3 a Balaguer, a Tàrrega, a la Seu, 2 graus a Viella, i el vent es mantindrà fluix i variable també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs anem a buscar aquesta actualitat informativa. El sector del transport de Lleida s'ha sumat a les noves mobilitzacions contra la desviació obligatòria de camions de la Nacional 240 a l'autopista AP2, previstes per al proper dia 5 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima. Són marxes lentes, que ja van passar abans del 12 d'octubre. Per tant, si des d'avui al proper 5 de desembre no hi ha alguna millora, hi haurà aquestes marxes lentes. Si t'has de moure per les vies, ull, segueix atent, que des de la cadena COPE et seguirem informant de totes les novetats que hi hagi al respecte. També Unió de Pagesos proposa millorar les condicions laborals dels treballadors agraris i incentius per contractar temporers. L'organització agrària també demana al govern ajuts per a nous allotjaments amb vista a la propera campanya. I una altra notícia és que avui té lloc aquesta jornada de l'Slow Shop. Nosaltres avui hem connectat, mira, ho fem ara ràpidament, amb Cash Cash Lleida, amb la seva propietària, amb la Mireia Calderó. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres a Cash Cash Lleida, que per cert esteu al carrer Carme 51, sou una botiga de roba, us heu adherit amb aquest moviment de l'Slow Shop. Què és l'Slow Shop?
Per poder conciliar-nos laboralment, per poder tancar abans de les 8 i mitja.
Clar, avui, vosaltres el que feu és tancar a les 7 de la tarda?
Sí, per tindre més temps lliure.
Clar, de totes maneres, veieu a la societat conscienciada per acceptar aquest canvi?
Jo crec que sí. Hi hauria algú que no, però crec que sí.
Si al final la gent...
ens acabaríem conscienciant tothom.
Vull dir que al final la gent som gent de costums.
Exacte.
Abans,
molt de costums.
Abans no s'obria fins tan tard i vivíem tots?
Sí. Exacte, i ho aconseguiríem.
Escolta, l'Slow Shop és un moviment que està agafant força, per entendre'ns. S'ha adherit tothom?
Home, tothom no, però de cada vegada hi ha més gent. i estem intentant fer més força entre tots.
Mireia, tu ets la propietària, ets la que obre el matí i la que tanca la nit, oi?
Sí.
Clar, és difícil. Vull dir, és que la gent que ens estigui escoltant pot dir, bueno, escolta, potser exageren, aviam, és difícil tenir una vida, conciliar la vida personal i familiar d'una botiga avui en dia, tenint que obrir i ja hem de tancar.
Bueno, és que pràcticament no tens vida amb els teus crios, amb els teus fills, no. Jo amb el gran només me veig mitja hora al dia. Només ens veiem el diumenge.
Clar, és que estem parlant de tancar el públic, però fins que marxes de l'establiment passa una estona, també.
Claro, arribes a casa, que ja són les 9, li dones el besito de la bona nit i ja està.
Déu-n'hi-do.
Ja està, no pots fer res més. El portes al col·legi... i ja està.
Doncs escolteu, la gent que ens escolti avui, en la mesura del possible, les set tancaran totes les botigues que estan adherides a l'Slow Shop, però vull dir que és una cosa que si tirem van, que ens hi hem d'acostumar i que no passa res. Que
sí,
també...
Jo no tinc cap problema d'obrir al migdia, per exemple, que fes amb un horari més intensiu, el fem intensiu i ja està, i vull dir, ens acostumem, en comptes d'obrir a les 10, obrim una estona abans també, vull dir, per això no hi ha problema.
Doncs la Mireia Calderó, que és la propietària de Caix Caix Lleida, està en el carrer Carme 51. Si avui hi aneu, la saludeu, li dieu, escolta, ho has fet molt bé la ràdio, perquè m'ha dit que estava molt nerviosa. La saludeu i no hi aneu més tard de les 7, que avui no els trobareu. Mireia, gràcies.
Moltes gràcies.
Per cert, aquesta propera en parlarem demà a la Nieve en la Cope, però el govern ha assumit la gestió de Boïta Ull després de la renúncia unilateral de l'empresa que feia fins ara. L'executiu pren la decisió de forma excepcional i en caràcter d'urgència davant l'inici de la temporada d'hivern i es manté en l'aire el futur de cara a la campanya 2019-2020. Indu Lleida ha facturat 68 milions d'euros i ha obtingut un benefici net de 600.000 euros en la campanya 2017-2018. La firma lleidatana incrementa les vendes un 78% en 8 anys. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que a Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs a falta de la resta de partits de la jornada, parlem de bàsquet. El Força Lleida és líder amb solitari, 8 victòries, 2 derrotes després de remuntar i guanyar el partit ahir davant del Barça de bàsquet. 71-74. La clau, un parcial de 0-16 al darrer quart, que va donar aquesta victòria, 71-74, i que de moment, a falta dels resultats de la resta de la jornada, són líders en solitari.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Mari Carmen, el que fem és fer memòria, tal dia com avui, del 28 de novembre, però de fa 25 anys, o sigui, del 93, de què es parlava?
Hi ha una notícia molt trista, una notícia molt àmplia... que
doncs la trista al principi, eh?
Sí,
i acabem amb alguna cosa alegre.
No, perquè és un succés, bueno, és una cosa que havia de passar, va passar aquell dia. La notícia més destacada d'un 28 de novembre del 93 a Lleida va ser la mort de Víctor Siurana, el primer rector de la Universitat de Lleida, després d'una llarga malaltia. Era germà d'Antoni Siurana, en aquells moments alcalde de la ciutat de Lleida, i la notícia va causar gran commoció en el món universitari. La seva gran virtut va ser que sabia fer estimar per tots, destacava la humanitat i el caràcter dialogant de Víctor Siurana, va tractar els seus enemics, entre cometes, com no tractaven a ell. Tant Solet Tura, exministre de Cultura, com Josep Laporte, comissari per la Universitat i Recerca de la Generalitat, i Antoni Isaac, que era el conseller de Justícia en aquells moments, es van fer ressò de la seva tasca com a rector i, a més, va saber connectar el germen de la Universitat de Lleida amb la societat, que això era molt important.
A més, se li va dedicar en el seu moment la plaça Víctor Siurana al rectorat, a la part del Devana, la part que dona a Rambla d'Aragó.
La sala Víctor Siurana.
I la sala Víctor Siurana també.
El seu successor, al front de la Universitat de Lleida, Jaume Porta, va destacar el paper molt important que va fer en la fase de constitució de la Universitat de Lleida, treballant intensament i amb una marcada visió històrica. Moltes personalitats i entitats culturals també van manifestar la seva condolència i solidaritat amb la seva família i el desig de fer-li un homenatge a l'amic i company Víctor. El funeral es va celebrar el dilluns 29 de novembre a l'església de Sant Llorenç de Lleida. Tot Lleida va acompanyar el dolor de la família Siurana.
Molt bé.
Doncs és un record que moltes persones doncs, els hi vindrà a la seva memòria.
La plaça Víctor Siurana, de fet, és tota la part frontal del rectorat, tocant a Rambla d'Aragó, tota la zona de la gespa, dels arbres, d'un parc infantil que hi ha, i l'entrada principal del rectorat, tot allò és la plaça Víctor Siurana.
Sí, que hi ha els noms de molts pobles.
Sí, correcte, sí, aquell interrogant fet amb noms que sobresurten, que vigileu no entreposeu allí.
Bé, doncs, la sala és molt bonica, la sala és petiteta, la sala Víctor Siurana, però també és en honor del primer rector de la Universitat de Lleida. També era notícia que va caure gran part de la paret del carrer Tallada, i la família desallotjada d'aquest pis afectat es va trobar sense saber on passar la nit. Els responsables municipals no van solucionar el problema del seu allotjament i els van recomanar que anessin a l'alberg municipal, una opció que van rebutjar, o que anessin a casa d'alguna família, d'algun familiar, i que el dia següent parlessin amb l'assistenta social de la zona i veurien si els hi trobarien alguna solució. L'arquebisbe de Barcelona, també en notícia, el senyor Ricard Maria Carles, va mostrar la seva preocupació per l'augment de l'atur i el possible acomiadament de milers de treballadors de l'empresa SEAT. Considerava que aquests problemes augmentarien la marginació de les classes més necessitades del cinturó industrial de Barcelona. El Consell podria aprovar la venda al Consorci Alemany de les Finances, FISEA i LISEAT, que fins en aquell moment eren propietat de SEAT. O sigui, era una commoció perquè hi havia allí molts treballadors que es quedarien al carrer. I acabem parlant del conseller de Sanitat, Xavier Trias, que va exigir al govern el pagament del deute de 126.000 milions, culpable a l'Estat del dèficit de sanitat.
Gràcies, Mari Carmen.
Fins demà.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I d'aquest tema en vam parlar, evidentment, quan va passar, vam parlar ja fa unes setmanes, però avui el que volem fer és mirar endavant. Mirar enrere ja ho vam fer, avui anem a mirar endavant. I ja ho sé que de vegades costa mirar endavant, però jo crec que ho hem de fer. I avui parlarem amb la Teresa Benet, que és la gerent de la Fundació Alersis, que és l'antiga Fundació Shalom. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, bon dia.
Dic que hem de mirar endavant, això és més fàcil de dir-ho que de fer-ho, suposo.
Però ho hem de fer.
Anem a recordar...
Al darrere, mai.
Anem a recordar mai. Que les instal·lacions d'Alersis, l'antiga Shalom, que és com sí, la gent us coneix encara, sí. Doncs, van caure sota el foc, per entendre'ns. De quina data estem parlant? Perquè el temps passa volant.
El 7 d'octubre.
7 d'octubre, és que
fa temps. La nit del 7, el 8 d'octubre.
Anem a recordar, Teresa, per la gent que ens escolti, vosaltres a la Fundació Alersis a què us dediqueu?
Mira, nosaltres, i perdona si m'ho permets, Ricard,
sí.
Alersis.
Perdó, t'estic dient malament. Alersis, sí.
Cap problema, no, teniu moltes coses al cap. Mira, nosaltres treballem per la integració laboral i el segle de vida vital de les persones amb risc d'exclusió social, però molt centrat a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. En aquest sentit, tenim una fàbrica on fem producte amb vasos i productes de fusta, caixes per vins i caves, expositors, jocs infantils, que la tenim a Pardinyes. I a la vegada teníem una nau de 3.000 metres quadrats, que és la que se'ns va cremar, on hi fèiem els acabats d'una línia de fusta, les caixes, les famoses caixes grapades, aquestes de vins i caves, sí. I on allà teníem previsió, o sigui, tota la fabricació ja preparada per lliurar als clients de tota la campanya. També allí fèiem activitats específiques de troquelatges de peces d'alumini, treballàvem amb llana d'acer, doncs, per fer el que se'n diuen els clients d'abans, però tenen aplicacions industrials. És a dir, allí teníem 40 persones fent treballs en règim de subcontratació per altres empreses. I a banda tenim unes brigades de serveis on fem, doncs, jardineria i neteja, bàsicament. I també la nostra àrea de restauració, les botigues de Body Shalom, la cafeteria de la Gremial i la gestió de la cafeteria de l'àrea de restauració de la Llotja. Això és el que fem, a banda de treballar, doncs, amb els programes d'ocupació del centre ocupacional, aquelles persones que la seva discapacitat o pluridiscapacitat no els hi permet participar en un procés productiu i que el que fem és treballar perquè la seva vida sigui el més fàcil possible i siguin persones el més autònomes possible.
Clar. Us vaig donar en aquest punt us vaig donar una plana web, www.ilercis.org, ilercis.org, on trobareu tota aquesta informació i més. I hi ha una altra cosa que trobareu només entrar, i és un eslògan, i és el foc no esborrarà els nostres somriures.
Mai.
És un vídeo que també us recomano que el vegueu, i que bueno, que expliqui una mica tot plegat, doncs, aquesta situació que la Teresa ens ha resumit, i que així resumida sembla molt fàcil, però suposo que el dia a dia és complicat, eh? I a més amb les dates amb les que ens trobem, perquè a Ilercis ens has parlat de tots aquests aquests accessoris per entendre'ns, evidentment molts es fan anar durant tot l'any, però les dates de Nadal són unes dates claus en aquest sentit, i clar, vosaltres us ha tallat totalment la línia de treball.
La campanya de lots de Nadal.
Clar.
Molts lots no es podran servir i han fet una reconversió molt ràpida cap a caixes de cartó. Aquí vull agrair l'esforç que ha fet i que està fent tot l'equip d'Ilercis. Perdoneu, m'emociono.
Clar, és normal. Si entreu a la plana web, ilercis.org, hi ha un enllaç on podeu anar, i aquí és on anàvem avui. Anireu a aquests lots de Nadal. Hi ha quatre tipus de lots, de 20, 40, 60 i 90 euros, que en lloc de ser les caixes de fusta, que ens comentava la Teresa habitualment, doncs aquest any són de caixa de cartró. Però jo crec que l'important és que qui més qui menys acabem regalant una caixa amb algú o altre. I escolta, si no ho feu, és un costum que heu d'agafar. Ja no dic a pares, amics, al veí de dalt perquè em va ajudar una vegada, o a qui sigui, una caixeta de Nadal, jo crec que és un símbol de bona voluntat per tot plegat. Doncs les podem comprar a 1.000 llocs. Jo aquest any us recomano que us connecteu a ilercis.org. Ja us dic, tenim la de 20, la de 40, 60 i 90 euros. Ja veieu que Ilercis és una fundació que és imprescindible que existeixi, i que, com totes, Teresa, necessiteu suport econòmic per seguir desenvolupant la vostra tasca. Una d'aquesta manera és justament donar sortida amb aquests lots.
Nosaltres hem fet dues propostes. Com tu has explicat també, la compra d'aquests lots de Nadal, d'aquestes caixes de regal que a més també us podem lliurar al vostre domicili, si voleu us podeu comprar per internet, i a la vegada hem engegat una campanya de mecenatge. Som conscients que recuperar el que s'ha cremat, per més pòlisses d'assegurances i per més històries que puguem tindre, que segur que, sí, que sortirà tot bé, només per recuperar on estàvem, tenim una nau on hi hem de fer 400.000 euros d'inversió per deixar-la només a el que teníem, a la que se'ns va cremar. Els treballadors i l'univers d'Ilercis de 300 persones són de Lleida. som gent de Lleida i necessitem que la ciutadania ens faci costat. De mica en mica, poquet a poquet, estem sentint l'escalf de la gent. Són molts llocs de treball i és molts anys al servei de la ciutadania i de les persones. Estem convençuts de que cadascun de les seves possibilitats ningú deixarà que Ilercis es perdi.
Clar que sí. Ilercis.org és la plana web on podeu trobar tota aquesta informació, el tema dels lots i el tema dels donatius, evidentment. Avui hem parlat amb la Teresa Benet, que és la gerent de la Fundació Ilercis. Els coneixereu, la gent que ens escolteu, la majoria, els de Shalom, per entendre'ns, són els mateixos. Eh? I escolteu, mireu a la web perquè els lots, escolta, els lots us han quedat molt bé de totes maneres. Sí. Jo no sé si de cara a l'any vinent, si torneu als embalatges de fusta, podeu recuperar aquestes idees, eh?
Ara, de moment, ens volem centrar en aquesta campanya. Les nòmines s'han de pagar cada mes, clar, ningú pot sortir perjudicat, i segur que l'any que ve, amb la col·laboració i les idees de tots, segur que estarem parlant ja d'un altre horitzó.
Doncs mireu-ho, de veritat. A ilercis.org, aquests lots de Nadal, 20, 40, 60 o 90 euros, depèn del que necessitis. I el que et dic, si mai no ho has fet mai, aquest any regala un lot d'Ilercis que faràs content a dues persones, als companys d'Ilercis i en qui li regales, evidentment. Teresa, escolta, una abraçada, tot el nostre suport des de la cadena COPE a Lleida, ànims, i tornem a parlar sempre que us faci falta.
Moltes gràcies, amics de la COPE. Una abraçada.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A la Serra Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La Serra Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusules sòl i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
¿Llevas 365 días esperando? ¿Preparado? Ven a Portolés. Durante muy pocos días, precios Black Friday. Descuentos especiales en coches nuevos, seminuevos y de ocasión. Hasta un 35% de descuento. En Portolés, concesionario oficial Jaguar Land Rover. En Avinguda Alcalde Rubira Roura 68, Lleida. Y recuerda, no cerramos al mediodía. Portolés, Black Friday Portolés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ens falta minut i mig per arribar a tres quarts d'una i ara arriba l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, quan vulguis, tira endavant.
I arriba el moment de ficar-nos a caminar i precisament ho fem parlant de barris. I els nostres barris i també les nostres associacions de veïns pues són les que marquen la pauta. Però això seria dimarts, això seria el titular d'ahir. Avui si ens centrem i estem a dimecres, de què parlem? Ricard, ja t'havia espantat. Avui parlem de l'entrevista Cosmopolita. Per què? Perquè els dimarts ho aboquem directament a parlar de les inquietuds d'aquests barris. I els dimecres torna a estar amb vostès per parlar... De què? Pues d'un personatge de la vida social, cultural, econòmica i política. Avui volem parlar amb una dona inquieta, treballadora. Una dona que està al front d'una entitat que ens dona moltes satisfaccions. És Ana Campos. Ella és precisament la presidenta del Club en Bàsquet Lleida Femení i també és la directora general d'Aspros, una de les entitats molt estimades a la nostra ciutat de Lleida. Anem a parlar amb ella. Anna, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon dia, bona tarda.
Bueno,
bon
ja, dia. No hem dinat, com no hem dinat, encara, doncs, bon migdia. Bueno, t'han trucat perquè ets una persona molt inquieta, Déu-n'hi-do. Sempre estàs d'aquí cap allà, no sé quan pares a casa.
Bueno, quan puc.
Quan pots, ja és molt.
No? Sí, quan puc. Però bé temps per a tot, segur.
Estàs més feliç estant de presidenta del tema bàsquet o de directora general d'Esports?
Bueno, directora, sóc la directora executiva d'Aspros. La veritat és que no t'he de dir de que...
Són dues coses diferents,
omple,
no?
Exacte, s'omple tot. Aspros omple molt, evidentment. Aspros atenem a més de 500 persones amb discapacitat en tota la seva vida, no? Tant d'habitatge com laboral. Llavors això omple moltíssim.
Jo crec que recordar que va ser el 62 que això es constituïa, quan havia el senyor Itja, que va passar per aquí gent important, com professors com el Joan Bellmunt, com persones molt influents i que ha deixat petjada, no, aquí?
Exacte, perquè, bueno, des de l'any 62, fa més de 50 anys, i la veritat és que Aspros pues, té molta feina a fer.
Sí, perquè jo que també estic en una entitat que és la Torxa, que ja no és disminuït psíquic i sensorial.
Exacte.
La veritat és que esteu, jo sempre dic, teniu una coordinadora, no?, i que funcioneu prou bé. El que passa que cada vegada es fa més costa amunt per les ajudes i lo difícil que és, no?, tot això.
Sí, tot se complica i la necessitat aquesta de les ajudes és molt important. La Generalitat, pues, clar, passa pel que passa i les entitats pues, queden repercutides, evidentment.
Quina alçada tens tu?
Jo?
Sí.
Pues 1,60 i poc.
O sigui que això del bàsquet tu no.
No, però jugo, eh?
Ja, però vull dir que tu de pivot no.
No.
De pivot no.
No.
Escolta, t'ha donat molta satisfacció entre el bàsquet femení?
Pues sí, també és una de les coses que comentàvem. La veritat és que jo desconeixia aquest món i quan m'ho van proposar no sabia ben bé si fer-ho o no i també m'ha agradat moltíssim.
Tu vas dir que hace una chica como yo en un sitio como este.
Sí, bueno, lo típic, no?, de que els fills te porten, no?, a fer coses d'aquestes i a col·laborar, perquè, de fet, tot el tema del bàsquet és col·laboracions i col·laboracions.
En una societat tan estranya, no?, quan veus que les dones triomfen tant amb el bàsquet, és una normalitat, no?, o sigui, és una cosa de dir, bueno, ja era hora, no?, tot això.
Sí, perquè sempre és el que comentem, que l'esport femení encara està una mica invisible, no? I el que hem d'aconseguir és precisament aquesta visibilitat, perquè si no, sembla que no existim i hi ha molta feina a fer encara.
Anna Campos, on vas néixer?
Jo vaig néixer a Tamarit de Llitera.
Hombre, bon poble aquest, eh?
Sí.
El cantó del Torricó.
Exacte, sí.
I tu eres d'aquell que et vesties d'aragonesa per anar a l'ofrena del dia al Pilar o no?
Pues no hi vaig mai al Pilar, a Saragossa, però, bueno, és per viure-ho, no?
O sigui, tu te sents aragonesa o te sents nascuda a l'Aragó i criada a Catalunya, com te sents tu? O te sents normal, una persona...
Jo em sento una mica de la franja, perquè de Tamarit vaig passar a viure al Farràs.
Bueno.
I tot és franja.
Bueno.
Sí.
I et portes bé amb tothom.
Sí, i ho intento. I de moment ho aconsegueixo.
I vens cap a Lleida i a què et dediques quan estàs a Lleida i et dediques a treballar? Per la primera feina, quina és?
Sí, jo vaig venir cap a Lleida a estudiar empresarial a la universitat. Llavors vaig començar a fer pràctiques. Mira, precisament el Juli Vilagrassa, economista,
sí.
I després vaig anar fent pràctiques a altres empreses, fins que portava comptabilitats, bueno, tot el meu, i llavors vaig entrar a Aspros. Un professor em va demanar a veure si volia començar a portar la comptabilitat, tot, no? Perquè el que era Aspros llavors era molt petit, perquè això estem parlant de fa 25 anys, que jo encara feia la carrera.
Déu-n'hi-do, sí.
Sí.
I com ets tu com a persona? Ets aquelles que te'n pipes molt quan les coses no surten bé o ets tranquil·la?
Bueno, tinc el meu caràcter, la veritat. I m'agrada lluitar perquè les coses surtin bé.
Molt bé. Uh-huh. I a Lleida, de lo més bonic que és, allò que t'agrada, lo més de la seu vella, què és? Ja, aquesta ja te l'he tret. Perquè ara
aquesta dit... me l'has tret perquè avui venia de Barcelona i quan l'he vist dic, ja sóc a Lleida.
Sí.
Bueno, de Lleida m'agraden moltes coses. La dimensió, m'agrada el riu i m'agrada la ciutat en si. A mi Lleida m'agrada moltíssim.
Ahir parlàvem a la Dolors Comes, que és la presidenta de la partida de Granyana, i dèiem que el bonic de Lleida és el pulmó, no? És l'horta de Lleida, no? També.
També, sí, sí. És que, de fet, jo de Lleida, avui que vinc de Barcelona i parlàvem amb els de Barcelona, que a mi, a veure, ho he de reconèixer, Barcelona m'agrada moltíssim, però sempre els dic que per viure no. Dic, jo com a Lleida no hi ha res. I és per la dimensió i per tot el que et dona Lleida, no?
Però li has dit que la boira no se l'emporti, no? Perquè igual se l'emporten a Barcelona, perquè aquests de Barcelona són capaços, no?
Són capaços, eh? Però jo crec que una mica de boira a Lleida no ens fa mal.
No, no, per això que la volem, que no se l'emporti.
Ah, clar.
A casa teva, com visqueu un dia normal? Esteu organitzats cadascú a la seva feina? Teniu que fer molts trasllats? Teniu que fer moltes coses? O és una vida més tranquil·la?
Sí. No, no, de tranquil·la res, perquè nosaltres som quatre a casa, més la padrina que viu a baix, vivim en una casa a la Bordeta, llavors convivim els cinc amb el gosset, evidentment. I el dia a dia nostre és un no parar, perquè els nens estudien, evidentment, a Lleida, que diem nosaltres, els de la Bordeta, i, evidentment, has d'anar portant-los, has de recollir-los, fan bàsquet els dos, i anglès. Llavors, bueno, ja t'ho pots suposar. Qui recull amb un, qui porta l'altre. Però, bueno, ens anem organitzant. Sí, sí.
Ets més de teatre, de música, ets més d'anar al cinema...
Jo soc més de teatre.
Sí? I recordes quina és l'última obra i si que has vist bona?
Pues l'última que he vist així que em va agradar molt va ser la del Francesc Orella.
Ah, molt bé.
Que feien a Barcelona. Sí, a més, sí. Vam anar amb els nens i els hi va agradar moltíssim, també amb ells. Sí, sí. I també vam coincidir d'anar a veure algun musical i algun altre que hem vist aquí a Lleida, a la Llotja, que també hi anem quan podem.
Molt bé, i el Nadal, a casa teva, és allò que prepareu els menús o el que surt?
No, no, preparem els menús, perquè precisament nosaltres som molta família, som una família molt gran, sobretot de part meva, que som set germans.
Déu-n'hi-do.
Sí, jo sóc la petita.
Caram.
I sí, sí, sí. Sis noies i un noi. I amb la mare intentem, vamos, celebrar sempre tots els dies que podem, combinant-ho amb la família de política.
El més mimat a casa teva era el noi o era la petita?
Bueno, he de reconèixer que estan jo. Sí, sí.
Has fet teatre?
Pot dir que el cuidem molt, amb ell.
Has fet teatre alguna vegada?
Jo he fet teatre al col·legi, però des de l'institut que no he fet res més.
Però t'agrada?
Sí que m'agrada, sí. Molt.
Ah, doncs mira, tens una camisa blanca?
Tinc una camisa blanca, sí.
Molt bé, tens una faldilla tipus d'aquestes de quadrito, el que porta les padrines, per dir-ho d'alguna manera, no? Tipus sardanista, la tens, no?
Alguna segur que trobaria.
Molt bé, un mocador també ho tens, no?
Home, evident. Aquest any... El de la plec.
Aquest any estàs invitada a fer els pastorets amb el Toar, ja parlaré, de l'únic acte. Aquest any te faré... Com a extra li diré a Paco Cerdà i companyia, que són els que em busquen els extras, que aquest any te deixarem fer els pastorets, com a invitada.
Molt bé, doncs mira, no t'he dit que no.
Guaita, i a més te deixarem portar els nens i tot.
Clar, home.
Veus, aquí és que...
Si no venen a veure...
Aquí utilitzem tot una mica. Per cert, ja que et parlo d'això...
Sí.
Tu surts a veure la Festa Major de Lleida?
Jo surto per la Festa Major.
Sí, sí, vas a veure tots els actes de la Festa Major.
Sí, sí.
Molt bé.
Sí.
Pues ara hi ha una pregunta compromesa. Moltes vegades has vist els gegants, no?
Sí.
I quants són els gegants de la ciutat de Lleida, el grup escultòric de l'Ajuntament, aquells que surten amb el marraco, amb els cavallets, amb els capgrossos? Quants són? Quin número?
Bueno, pues jo tinc en ment dos, una parella...
Sí, digues, digues.
I després hi ha els altres dos que van... Ara em faràs quedar malament, però...
De moment estàs molt baixa, sí, sí, has de pujar,
sí,
molt més a dalt.
Present... Espera, que vaig pensant amb els... Però diria que sis, potser.
Si ho doblem, se completem.
Com?
Si doblem, ho completem.
Què dius?
Són sis a les seves parelles corresponents, que són 12. Ja anaves pel camí...
Ai,
per
ara he quedat malament. Però al meu fill li agradava molt anar a veure'ls aquí al...
A l'Ajuntament. A la paeria. A la paeria.
Exacte, sí.
O hi ha el Museu dels Gegants.
Sí, 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 veníem a veure'ls, però mira, No els havia comptat.
I ara et farem fer una cosa que no t'han fet fer mai, ni com a presidenta del Club Bàsquet Lleida Femení, ni com a directora d'Aspros.
Sí.
Fes-me una pregunta a mi compromesa, fes de locutora.
Vinga. Compromesa?
Sí, la que vulguis, me pots. Ja t'anticipo que nòvia no en tinc i sóc solter. Tot el que més pots preguntar el que vulguis. Ja
pues va, quina edat tens?
Quina edat tinc? Pues en aquest moment 62 anys, 63 faré.
Ah,
63, pràcticament, 63.
Molt bé, molt jove.
Sí, mira, és que em fico a la nevera per la nit i surto pel matí i estic fresc.
Està bé.
Moltíssimes gràcies, Anna Campos, per estar aquí amb nosaltres. Felicitats per la tasca que fas i molta sort i força a les fèmines del Club Bàsquet.
Perfecte, doncs pues moltes gràcies a tu.
I que passeu bon Nadal, i la gent d'Aspros que també passeu un bon Nadal.
Molt bé, moltes gràcies.
Ja sé que t'estaran escoltant ara,
Ah, segur.
Gràcies, bona tarda.
Molt bé, adéu.
Ara sí que anem cap al dinar, Ricard, sí, ja ho veus, sí. Hem saludat a la gent i hem juntat dues entitats importants de la ciutat. L'Anna Campos, punt i final, i el meu correu cosme@copelleida.com, el teu WhatsApp...
Doncs mira, el WhatsApp és el 664-526-180.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
A la CR Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Apa, que obrim aquesta finestra dels records.
Pues bé, recordarem un ofici desaparegut, almenys a nivell...
Ja n'hi ha uns quants, eh? Ja n'hi ha uns quants, eh?
Perquè avui dia les sabates, el que un necessita comprar-se va a la sabateria. Però abans hi havia els espartanyers, els pobles, que feien espartanyes. I alguns encara els hem arribat a conèixer. Precisament tinc la fotografia d'alguns que els vaig arribar a conèixer. I quina població va esdevenir més important en aquest aspecte? Doncs Balaguer va esdevenir una ciutat d'horta obèrrima i glòria d'arts i oficis. I amb el pas del temps, aquella activitat ha canviat completament i l'actual civilització ha fet que molts oficis de l'ahir hagin desaparegut. On són els teixidors i els cerers que arribaven a constituir sengles carrers que han portat el nom dels seus oficis fins avui? I els espartanyers? Fou quan els pagesos van deixar de portar espardenyes envetades que va plegar l'ofici. No solament desaparegueren a Balaguer, sinó que en tota la comarca se va apurar qui feia espardenyes, malgrat la gran construcció de cànem que es feia en les hortes balaguerines. Abans, en canvi, l'ofici d'espardenyer era el més atès de tots. Hi havia espardenyes de peu i de cavall. Els primers treballaven asseguts a terra damunt una pell de moltó i els segons, escamarlats en un banquet, també feien espardenyes, per això es deia espardenyes de cavall. Damunt la carretera de Castelló, sota l'era de l'Agustino, era un dels llocs on es podia veure treballar els espardenyers a recer de les coves en dies d'hivern, tot gaudint de l'escalf del sol que allí tocava. Aquell indret ha estat conegut al llarg del temps o al llarg dels anys com les coves dels espardenyers. I els filadors de sogues? Pocs saben que amb una roda grossa que feia revolucionar la petita, amb l'ajuda d'un bailet tiraven endavant aquesta feina típica. També han desaparegut que els esgramadors, els pagesos que en altre temps, o en temps de poca feina, al camp i al mercadal anaven a mestres de fusta, arreglaven trosses de cànem, etc, etc. Són oficis que a poc han anat desapareguent. I per acabar la dita d'avui, ens diu: all en dejú, remei segur.
En parlen molt bé de l'all, ja.
Diu que té moltes, moltes qualitats.
Sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
40 segons, arribem a la una de la tarda. Senyals horàries, buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després connectarem Tarragona i Lleida amb la N240, parlant de propostes d'oci. Estem a la meitat de la setmana. I a dos quarts de dues, a l'Info COPE Lleida, parlarem d'aquesta ressaca post-Black Friday, que aquest any jo crec que ha sigut l'any més pesat, per dir-ho d'una manera, més pesat. Ho parlarem amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero.
És la una, mediodia, en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, procesada por falsedad documental por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. En el auto se procesa también al exdirector del curso, Patricia Rossetti.
Hay indicios de que Cifuentes no defendió el trabajo de fin de máster, destaca la juez Carmen Rodríguez Medel. Y cuando se publicó la noticia con posibles irregularidades en su título, promovió la ocultación haciendo exhibición pública del acta falsificada. A la magistrada no le resulta creíble la afirmación de la expresidenta madrileña de que hizo el trabajo y lo defendió públicamente ante un tribunal. Le parece significativo que no conserve ninguna copia, ni borrador, ni correo electrónico para su corrección. Tampoco fueron convincentes sus declaraciones en las que afirmaba que ella, Cifuentes, lo corrige todo a mano. La juez procesa también al profesor Enrique Álvarez, a una de las profesoras y a su vez asesora de gobierno regional.
Se incrementa la tensión entre los colectivos profesionales de Cataluña. A las puertas del Parlamento se concentran bomberos y profesionales sanitarios. Estos últimos viven ya su tercera jornada de huelga. Parece que se han vivido momentos de tensión cuando intentaban entrar en el Parlamento. Sergi Tor.
El malestar social llega a las puertas del Parlamento, custodiado por los Mossos de Escuadra para evitar la entrada en su interior. Miles de médicos y bomberos exigen respuestas a sus demandas laborales al gobierno de Quim Torra con gritos de dimisión y de protesta. Esta tarde nueva reunión de la huelga de médicos. Estos reconocen que la solución está lejana en los hospitales concertados y que están dispuestos a mantener el pulso con la Generalitat.
¿Y qué más cosas estaban pasando, Antonio Raiz?
Seguimos pendientes de la visita del presidente de China a nuestro país. A esta hora, Xi Jinping está en Moncloa. Tras mantener un breve encuentro con Pedro Sánchez, el mandatario chino va a almorzar con el presidente español. Por la mañana, ha estado en la Plaza de la Villa, en la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, donde se ha reunido con la alcaldesa Manuela Carmena. Y aquí se ha producido una anécdota. Una patrulla de la policía se ha dirigido al hombre que habitualmente se disfraza del muñeco de Winnie the Pooh. Le han pedido que no se pusiera el traje del famoso oso de Disney hasta que no se fuera al chino. ¿Por qué? Pues porque disidentes con el régimen usan este personaje infantil para mofarse del presidente Xi Jinping. Le ven parecido con Winnie the Pooh. Y siempre que quieren mostrar su descontento con el mandatario, tiran del muñeco. De hecho, la última película de Winnie the Pooh no se puede ver en China. En este mediodía COPE vamos a escuchar también al patrón del pesquero, Nuestra Madre de Loreto de Santa Pola, en Alicante. Pascual Durá está a bordo de ese barco en el que viajan los 12 inmigrantes rescatados hace 6 días. Nadie quiere hacerse cargo de ellos y España negocia su devolución a Libia. Y te cuento también que la Guardia Civil ha desarticulado una peligrosa banda de aluniceros. Hay 14 detenidos. Utilizaban el método del alunizaje para robar por distintos puntos de Andalucía. Se han esclarecido los robos en la tienda oficial del Real Betis Balompié y de más de 60 delitos en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Granada, Jaén y Málaga.
Y acabamos de conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite, y lo ha hecho por unanimidad, la impugnación del Gobierno contra la reprobación del Rey que aprobó el Parlamento de Cataluña. En su momento, el Consejo de Estado, que es el que asesora al Gobierno sobre estas cuestiones, pues había asegurado que no había base jurídica para recurrir a esta reprobación, pero el Gobierno fue adelante y el Tribunal Constitucional lo admite a trámite.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El patinador Javier Fernández, que se nos va, pone fecha a la retirada, Corrochano.
El madrileño Javier Fernández, doble campeón del mundo, 6 veces campeón de Europa y bronce olímpico, ha anunciado en un acto organizado por el diario ABC que dejará el patinaje artístico de alta competición después del europeo de finales de enero en Bielorrusia. Lo ha contado así.
Yo me retiro este año porque el deporte lleva también como trabajo tu cuerpo. Y tu cuerpo llega un momento que no puede más, ¿Qué quieres, que el deporte te retire o retirarte tú del deporte? Yo prefiero retirarme cuando creo que es el momento exacto, cuando estoy contento con mi trayectoria deportiva y donde tengo un proyecto del futuro.
Fútbol, quinta jornada de la Liga de Campeones con el Real Madrid clasificado y el Valencia eliminado. Hoy a las 9 PSV Eindhoven Barcelona y a las 7 menos 5 Atlético de Madrid Mónaco. Hay dos citas futbolísticas más, Atleti de Bilbao Huesca de la Copa, es un partido aplazado, es a las 9 menos cuarto, y a las 8 de la tarde hora española, España Nueva Zelanda, semifinales del Mundial Femenino Sub-17 que se está disputando en Uruguay. Contamos la jornada desde las 6 y media en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos vamos a ir en el espejo hasta Vietnam. Vais a hablar de un grupo de mártires de un país en el que los cristianos son minoría.
Así es, porque allí en Vietnam se ha celebrado especialmente durante estos últimos meses un aniversario. Hace 30 años, recordamos, Juan Pablo II canonizó a 117 mártires, por cierto, 11 de ellos misioneros dominicos españoles, que sufrieron persecución en los siglos XVII y XVIII, que fueron torturados, descuartizados, decapitados o quemados vivos por negarse a renunciar a su fe. Y aunque el cristianismo había llegado a aquellas tierras en la primera mitad del siglo XVI, y hoy los cristianos no llegan al 10% del país, desde 1975 y tras la reunificación bajo el régimen comunista, se han producido importantes avances en la libertad religiosa, y una vez más es lo que queremos contar. El ejemplo de los mártires, ahora recordados, es una semilla para el presente y para el futuro de los cristianos en aquel país.
Gracias, Faustino.
Gracias.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sis minuts exactament que passen de la una. El que fem nosaltres a aquesta hora és obrir la Nacional 240, i he de dir les paraules màgiques, no?, perquè s'obri la porta. Ricard Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco, com estàs?
Com estàs?
Mira, tenim aquí ja la via oberta.
Sí, 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 m'agrada molt això de paraules màgiques, eh?
Sí,
a veure què passarà.
Sí, maco això, eh? Jo ho provem dos dies per setmana cadascú.
Això mateix. Escolta, com aneu de fred a Lleida?
Déu-n'hi-do, eh?
Fred, però fa sol? Teniu
ara
boira?
Sí, ara no, ara tenim sol. Tenim sol i al matí fa fresca, però com que surt el sol, doncs és suportable. El problema, ja saps, és quan es posa aquell sostre de boira, doncs que la cosa està difícil, però de moment no ens podem queixar, eh?
De moment va aguantant la cosa, no? Escolta, propostes d'oci per aquests dimecres. Ja la setmana fa baixada, ens hem de posar una mica al dia de l'agenda. No sé quina proposta ens espera des de Lleida.
Jo et portaré... De fet, et portaré una proposta que és anar a veure una exposició de fotografia, però això és l'excusa, perquè del que parlarem és d'una paraula que fa molta referència a Lleida, com és la paraula garrotín.
Hombre!
De música, música i ball, veuràs. Jo he descobert que també hi ha ball vinculat al garrotín, música i ball.
Molt bé, doncs garrotín. Sí. Molta gent descobrirà avui amb aquesta entrevista que és el garrotín. Això ho deixem per després de la publicitat. Abans, si et sembla, com que fa una mica de fresqueta, et convido a anar al cine.
Vinga, va.
Sí? Vinga, doncs escolteu. Avui la nostra proposta va de cinema. Aquest cap de setmana arrenca el Festival Rec de Tarragona. Aniran a concurs una desena d'òperes primes, però el festival va molt més enllà de la competició. En volem saber una miqueta més, i per això tenim amb nosaltres avui la Iris Lago, que és de l'equip de direcció del Rec. Què tal, Iris? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies.
Merci per atendre'ns. Escolta, el Festival de Cinema de Tarragona, el Rec, de l'1 al 9 de desembre, fa 18 anys enguany, majoria d'edat, fent una picada d'ullet al concepte de revolució, no?
Sí, exactament. Aquest any volíem rendir una mica d'homenatge a aquest aniversari de la revolució del 68, i no només això, sinó també donar força al concepte de que amb petites revolucions interiors podem generar una revolució més gran al nostre voltant.
Al festival hi haurà una desena d'òperes primes que s'estrenaran per primera vegada a Catalunya. De fet, 5 d'elles són estrena absoluta a Espanya, i aquest dimarts coneixíem quina serà la pel·lícula que protagonitzarà la inauguració del festival. Ve Emir Kusturica amb Pepe, Una vida suprema. Es projectarà per primera vegada a Espanya a la inauguració del Rec. És una estrena molt potent per començar, no?
Sí, de fet, estem molt contents de poder tenir l'estrena a Espanya, a la ciutat de Tarragona, d'aquesta última pel·lícula de Kusturica. És una conversa més que ell manté amb José Mujica, que, bueno, políticament pot tenir molt de pes i molt d'interès, i a més el fet de poder estrenar-la a nosaltres, doncs sempre és un orgull, no?
Mm-hmm. Pepe Mujica, de fet, president d'Uruguai entre 2010 i 2015, també un revolucionari, no? Va tot lligat amb el concepte d'enguany.
Sí, Exacte, també volíem donar que la inauguració doncs tingués aquest punt de relacionat amb la revolució, i que millor que aquesta pel·lícula per fer-ho. Espero que puguem omplir el Teatre Metropol i que tothom s'animi a veure aquesta bonica estrena que tindrem i a revolucionar-se una mica amb nosaltres.
Exacte. Seran 10, crec, les pel·lícules que van a concurs, no? Però, i parlàvem d'aquesta de Kusturica, però que no és l'única que s'estrena total dins el REC, veritat? N'hi ha unes quantes més.
Sí, de fet, de les 10 pel·lícules a concurs, tenim 5 estrenes a Espanya. Aquest any realment ens hem superat. I estem molt contents, de fet, d'aquestes estrenes a Espanya hi ha una miqueta de tot. Hi ha una pel·lícula que és d'Hongria, una altra danesa, una altra és d'Àustria, hi ha una miqueta de tot. Mm-hmm. Estem bastant contents, la veritat. I després altres 5 estrenes a Catalunya, que sempre també està molt bé.
Clar, exacte, sí. És una mica, a Tarragona centrarà l'atenció aquests dies, no?, d'estrenes que, a més, Iris, no podem veure, algunes, però la majoria no es poden veure en els circuits habituals de cinema, no?, que això també és una reivindicació que fem sovint des d'aquí, que hi ha pel·lícules que queden fora, no?, dels grans multisales, i que ens les perdem, perquè hi ha pocs cinemes que apostin.
Exacte, sí, a la nostra ciutat, per desgràcia, és una mica difícil arribar a aquest tipus de pel·lícules, i no només a Tarragona, sinó també a tota la península. És bastant complicat que s'estrenin aquest tipus de pel·lícules doncs una mica més d'autor, més arriscades, i fins i tot la versió original subtitulada és complicada de veure en els nostres cinemes. Per això nosaltres apostem tant per la versió original com pel cinema independent. Fem, a través d'aquestes pel·lícules de gran qualitat, òperes primes, que segurament doncs no es puguin arribar a veure als cinemes. Nosaltres creiem que hi ha una bona part d'aquestes pel·lícules que sí que aconseguiran fer-se un foradet a les cartelleres i que després ens donaran alguna alegria, potser als Oscars o potser en altres premis i reconeixements. Però, de fet, n'hi ha moltes que segurament només es podran veure aquí al nostre festival, i ens alegrem almenys de poder obrir aquesta finestra perquè la gent hi pugui arribar. Perquè d'altra manera doncs es quedarien oblidades i seria una llàstima, la veritat.
Evidentment, la secció Òpera Prima Concurs és una de les grans estrelles del festival, però hi ha altres seccions, també tenim el cicle Revolucions, que les cuideu amb especial carinyo, i de fet van creixent perquè també el públic ho responem, suposo, no? És el cas, per exemple, del mini-rec per famílies, que enguany creix.
Sí, exacte. De fet, hem decidit apostar pel mini-rec com ja no només projeccions singulars que es feien durant tot el festival, sinó donar-li 2 dies sencers a aquest mini-rec i fer directament això de l'espai del teatret, un espai familiar on ajuntar-nos amb grans i petits i poder gaudir d'un cap de setmana sencer de pel·lícules per tota la família. Tenim tant animació com pel·lícules de diferents països, tenim preestrenes, tenim una pel·lícula japonesa, tenim una pel·lícula africana. Mm-hmm. De fet, aquest any pensem que és dels anys més diversos, sobretot en cinema familiar, i estem molt contents de que també els més petits i grans puguin gaudir d'aquesta secció. Fins i tot hem incorporat una secció de curtmetratges infantils sense diàlegs perquè en puguin gaudir els nens de 3 a 6 anys, que era una franja que no teníem coberta fins ara, i hem intentat que totes les edats tinguin algun raconet dins d'aquesta secció mini-rec. I també hem incorporat un parell de tallers molt divertits, un de superherois i un de Nadal, perquè també entre pel·lícula i pel·lícula els nens puguin gaudir amb els seus pares d'una estoneta de creativitat.
Clar, t'anava a dir, no?, perquè no és només la projecció, sinó aquests tallers cinematogràfics, no?, que heu preparat. Cal inscripció prèvia per als tallers, Iris?
Sí, els tallers es gestionen a través de l'associació Tecletes, de Mares de Tarragona, i a través d'aquesta associació es poden realitzar les inscripcions, però els mateixos dies del mini-rec, al mateix mostrador de taquilles, també es podrà demanar plaça per a aquests tallers. No hi haurà problema.
Per cert, que no hem dit, el web, els el recordo, és www.festivalrec.com. Allà tenen tota la informació, els horaris de la programació, aquest mini-rec al Teatret del Serrallo durant tot el cap de setmana. I també diumenge, Iris, les sessions vermut, no? A Sant Tarragona això no podia faltar. Unir cinema i vermut.
A la nostra ciutat s'han de mantenir les tradicions, i la del vermut és de les nostres preferides, així que Estem molt contents de poder oferir aquestes sessions que consisteixen en veure una pel·lícula al Teatret del Serrallo i a continuació servim un vermut a la terrassa, que és una terrassa meravellosa on es pot gaudir de l'últim sol aquest de tardor que tenim, que són totes a les 12 del migdia i s'oferiran tant aquest primer diumenge dia 2 com tots els dies del pont, des del dia 6 fins al dia 9. També tindrem sessions vermut a les 12 al Teatret del Serrallo amb diferents pel·lícules. Algunes d'elles són pel·lícules a concurs d'òpera prima que repetim al Teatret i d'altres pel·lícules que exclusivament es podran veure allà, com és el cas de Comandante Arian, l'última pel·lícula sí. d'Alba Sotorra, una creadora que de fet és molt de prop de nosaltres, és de Reus.
És de Reus, sí.
I que va guanyar el Gaudí el millor documental amb Game Over. Doncs ara estarà presentant la seva última pel·lícula, Comandante Arian, al Teatret del Serrallo, com a sessió vermut també, i tenim moltes ganes de tenir-la amb nosaltres.
Sí, clar, és un projecte interessantíssim el de l'Alba, i de fet feu aquesta picadeta d'ull també sempre als autors de casa, no?, als autors de Tarragona, i una secció que també és molt interessant, que a més està d'aniversari dins l'aniversari, diguéssim, fa 5 anys, no?, és la secció Primer Test, en què busqueu ajudar també, no?, a projectes que encara no estan del tot acabats.
Exacte, sí. Nosaltres vam detectar que hi havia aquí una necessitat molt gran de projectes espanyols que es volien donar a conèixer fora de l'Estat i que tenien aquesta necessitat de rebre assessorament, i vam decidir iniciar aquesta proposta, el Primer Test, que és una secció a porta tancada on una sèrie d'experts, agents de l'àmbit internacional del cinema, poden veure pel·lícules que encara no estan acabades i donar-los-hi consells perquè tinguin la millor entrada possible al mercat internacional. Aquest any estem de celebració i és per això que hem volgut mostrar algunes de les pel·lícules que van passar per aquest laboratori i aquest cop les mostrem al públic.
Hem parlat, evidentment, de la pel·lícula que obrirà, no?, de Kusturica. Hem de parlar de la que tanque, perquè a més és dins la secció també My First Time, que enguany té com a protagonista a Juanma Bajo Ulloa, que també serà aquí a Tarragona, no?
Sí, aquest any homenatgem a Juanma Bajo Ulloa. De fet, aquest any ella està de celebració també,
sí,
que fa 25 anys de l'estrena de la seva pel·lícula La Madre Muerta. Però en aquest cas nosaltres, com acostumem a fer dins de la secció My First Time, mostrem la primera pel·lícula d'aquest director, que va ser Alas de Mariposa, i ja amb el primer llargmetratge ell va aconseguir el Goya, el millor director novell, i també va aconseguir la Concha de Oro al Festival de Sant Sebastián. Per tant, pensem que no hi ha millor manera de clausurar el festival que amb la seva pel·lícula.
Clar. Doncs Juanma Bajo Ulloa serà un dels protagonistes, però n'hi ha moltíssims més. Ho tenen tot a www.festivalrec.com. Jo no puc dir res més, no, Iris, que la gent, els de Tarragona, evidentment, Tarragona i zona, no?, del voltant, però també avui els que ens escolten des de Lleida, que facin una ulladeta, és una excusa més per venir cap aquí i veure pel·lícules que potser després ho tenim més difícil, eh?
Sí, jo els vull animar que aprofitin aquest pont, aquests dies de festa,
això mateix,
o marxen a algun altre lloc i que visitin Tarragona i que com que tenim tanta programació, a qualsevol hora que s'acostin a l'antiga audiència de Tarragona o al Teatret del Serrallo, trobaran alguna coseta per veure i per disfrutar del bon cinema.
Segur que sí. La Iris Lago, que és de l'equip de direcció del Festival del Rec, mil gràcies per haver-nos atès. Torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología?
Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No es cuestión de atrapar.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su control.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Doncs Mònica, mira, la meva proposta avui des de Lleida la basarem en una exposició que està en marxa i que estarà en marxa fins al proper 6 de gener, però em servirà per presentar-te i aprofundir sobre un tema típic, jo crec que és de Lleida, crec. Però ara ens ho explicarà. Mira, avui parlem amb la Patrícia Rubio i després us l'aniré presentant. Patrícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Patrícia Rubio, escolta, tu ets coorganitzadora, per entendre'ns,
sí,
de la Diada del Garrotín.
Sí, correcte.
Val? Anem a ubicar la gent. La Diada del Garrotín tindrà lloc el primer o el segon diumenge del mes d'abril del 2019, la 7a edició, per tant se n'han fet 6 fins ara.
Sí.
I ara la gent que ens escolta dirà, molt bé, doncs escolta, ens avises amb molt temps. No, avui parlem amb la Patrícia perquè hores d'ara teniu en marxa una exposició on es poden veure moltes fotografies de les 6 edicions anteriors de Diades del Garrotín.
Exacte, sí. Hem fet una exposició de... Tenim un fotògraf, del Xavi Roé, que ha vingut totes les diades i ens ha estat fent fotos, i aquest any, al ser la 6a, vam fer un recull de les 5 primeres edicions. I durant la 6a diada vam exposar les 5 primeres edicions. I ara hem afegit la 6a i ara hem volgut fer una petita mostra d'aquestes 6 diades.
Molt bé.
Dels moments, dels artistes que han participat i... Bueno,
això està exposat a la Casa dels Gegants, que està a l'Avinguda de Blondel número 64, a Lleida.
Exacte.
Entrada gratuïta i lliure, suposo.
Sí, sí, sí. A més, fins dissabte, de dilluns a dissabte, matí, tarda, fins a les 8 de la tarda. Vull dir...
Molt bé. Avinguda de Blondel 64, a Lleida. Ah. Però, clar, us deia... em serveix d'excusa avui per parlar amb la Patrícia perquè... Clar, diem Garrotín i més o menys la gent de Lleida, més o menys, perquè també suposo que hi ha gent que no, sabem més o menys de què parlem. Sí. Avui ens estan escoltant els companys de Tarragona també. Anem a explicar què és el Garrotín, Patrícia.
El Garrotín, bueno, el Garrotín és un pal del flamenc. El que passa que aquí a Lleida pues, se va arraigar molt i se va desenvolupar molt, diguéssim.
Uh-huh.
La rumba catalana, o la rumba lleidatana i el garrotín, entre els gitanos era el que més se tocava. I de fet, el garrotín, tothom més o menys ho diu, la gent de Barcelona també, que és d'aquí, que aquí s'ha donat més èmfasi.
Uh-huh. El garrotín és com una rumba?
Depèn, és que n'hi ha nosaltres també en fem dos. N'hi ha el garrotín arrumbat, que com el seu nom indica sí que és com una rumba, i després està el garrotín vell, que és molt més arcaic, que nosaltres l'hem desenvolupat més també amb el tema del ball.
Vale?
Se ballava en parelles, era més sensual, amb postures, una mica més pujadet de to. Però això només se feia... diguem, entre els gitanos i a casa. Això no s'ensenyava gaire.
Patrícia, si parlem de garrotín a Lleida, de quins anys aproximadament estem parlant?
Sí, clar, jo, per exemple, el meu avi, el Parrano, que hagués fet 100 anys el 2015, va néixer el 15, ell va ser un dels precursors que el va donar més a conèixer, però abans ja se'm tocava també.
Uh-huh.
I el seu pare en tocava, i tenim cartells i coses que feien com una mena de concursos de garrotín.
Per tant, podem parlar de més de 100 anys.
Sí, sí, segur. Sí,
clar, aquí anava jo, això ja ho sabia, però ja li he deixat dir Tu, Patrícia, ets la neta de Lo Parrano, que es diu a Lleida.
De Lo Parrano, Enric Pubill Lo Parrano.
Enric Pubill Lo Parrano. Qui era Lo Parrano, Patrícia?
Lo Parrano, pues, era una persona excepcional. Era mestís, el seu pare era gitano, la seva mare era paia, i, a més, va agafar el més bo dels paios i el més bo dels gitanos.
Caram.
I, sí, sí, i feia de tot. Al barri era la persona que tothom anava a buscar quan tenia un problema, i bueno, molt de la juerga també, molt...
Però quan parlem del garrotín, parlem del garrotín i lo parrano, entenc que és un matrimoni que va estar vinculadíssim, eh?
Sí, 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 va una mica junt. Sí, sí, el garrotín també és molt d'improvisar, eh? Sí. De cantar les estrofes segons lo que està passant. I ell ho feia superbé, ell deia, a veure, tu com te dius tal? I li feia una rima amb aquell nom de persona, i després, pues, i tu tal? Pues, anava improvisant i ho el va donar a conèixer molt, va fer moltes actuacions, tant a Catalunya com a fora, i el va donar a conèixer.
Uh-huh. Suposo que heu seguit tenint tradició a casa.
Sí, sí, sí. Nosaltres, bueno, a casa, la meva tieta, bueno, una de dos filles, diguéssim, el Parrano, ma mare i la meva tieta. Ma mare canta i la meva tieta balla.
Caram, mira.
I amb la meva tieta encara fem actuacions i anem a ballar, jo també ballo. I, bueno, sí, sí, d'això que no se mori. Estem intentant tot això que estem fent de la diada del garrotín i tot el que... Pues perquè això no es mori, perquè després d'altres ja no queda gaire més gent de...
Clar, justament et volia preguntar això, Patrícia, perquè, clar, jo entenc que això el teu avi ho va viure intensament i potser les situacions, la situació social de l'època, doncs, es donava perquè això, doncs, es mantingués. A la següent generació suposo que va ser més difícil i et volia preguntar, a l'any 2018, quina salut té el garrotín?
Bueno, gent que el toqui és gent emblemàtica d'aquí de Lleida, com el Beethoven... no sé, queden alguns carrinclons també, que són gent que en aquell moment, bueno, pues feien això, feien el garrotín i totes aquestes coses, que a vegades en queden menys, vull dir, s'han anat morint.
Clar.
I és una pena. I ara sí que quedem naltres. Nosaltres estem intentant fer tot el màxim perquè això no se perdi, no? Perquè és una llàstima, és una cosa d'aquí de Lleida, és nostre, i no volem que es perdi, perquè si nosaltres no ho fem, sí que hi ha més gent que també toca garrotín, no som els únics d'aquí de Lleida, hi ha més gent, hi ha el Xavi Boira... hi ha més gent, el Machín, però bueno, no sé, Ballat, per exemple, sí que som els únics que ho fem.
Molt bé. Doncs escolteu, Avinguda de Blondel 64, a Lleida, ja temps, és fins al 6 de gener, però no ens esperem al darrer dia, que el temps passa volant i després és quan et quedes sense. I aquesta exposició per veure, aquest recull fotogràfic de veure les 6 primeres edicions de la Diada del Garrotín. I ja, Patrícia, et deixo apuntada... Doncs per parlar una setmana abans de la propera Diada del Garrotín, perquè m'expliquis què heu preparat, perquè evidentment, si es vol mantenir aquesta tradició, hi ha d'haver algun acte anual com a mínim un que ajudi a que això es mantingui. Perquè clar, vosaltres a la Diada del Garrotín així, a 5 cèntims, sí. Què feu?
Pues primer hem portat gent hem intentat portar tota la gent de Lleida que fa garrotins i rumbes. Però clar, cada any, des de cada vegada ja és més difícil.
Clar.
Han portat gent de Barcelona, per exemple, fins i tot els Patriarques de la Rumba van actuar l'any passat. També vam recuperar l'any 2015, que hagués sigut l'any que el Moavi hagués fet 100 anys, van vindre els Xavós, que eren molt coneguts a Lleida, que ja no tocaven i que aquell dia se van ajuntar per poder tocar.
Mira.
Sí, va ser molt emotiu, molt bé. I bueno, l'any passat ho vam dedicar més al ball. Va vindre gent a ballar garrotins, no només de Lleida, sinó també d'Andalusia.
Mm-hmm.
I aquest any, pues, sorpresa, de moment no puc dir res.
No, no t'ho demano, a més estem amb temps. Eh? En parlarem al mes de març. Patrícia Rubio, neta d'Enric Bubildo Parrano, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Ets coorganitzadora de la Diada del Garrotín i també responsable d'aquesta exposició de fotos, que és la que avui us oferim i que ja us farà agafar una idea del que és la Diada del Garrotín. Patrícia Rubio, gràcies, enhorabona.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Ai, garrotín! Ay, garrotán, de la vera, vera, vera de San Juan. Agarrotín.
No em diguis, Mònica, que això no t'aixequi de la cadira.
Hombre, m'encanta. Estava esperant que em posessis garrotín. Al final dic, no me'l posarà.
Sí, sí.
Mira, t'explicaré, a prop de la gent a aquestes alçades ja sap que jo sóc de Lleida, no?
Uh-huh.
A prop de casa meva, al centre històric, hi havia fins fa poc una pintada que deia Garrotín is not dead. El garrotín no està mort. Doncs jo crec que la Patrícia i tots els que organitzen tot això ajuden a que no mori, que no es perdi, que això és part de de la nostra cultura.
És que a més, justament és això. O sigui, és a dir, jo sóc fatal ballant, però escolta, que això té arrels i, per tant, que s'ha de mantenir, que són tradicions populars.
Clar.
Que si no, no ens quedarà res, si no, no guardem.
I que no cal saber ballar, que tu poses això i se te'n van sols els peus. I...
Bueno, m'hauries de veure a mi i ja veuries com no sóc gaire... Bueno, deixem-ho així. Però m'agrada molt la música, eh? Ballar-la no, però... O sigui, tinc els meus dilemes a casa per, no, aquest, no, per no. Això.
Que jo t'he vist, que sí, que aquí hi ha material, hi ha material.
Escolta, què et sembla? Doncs mira, arribem a dos quarts amb aquest garrotín, clar.
No se m'acut millor manera d'arribar a dos quarts. Que tinguis molt bon dimecres, el que queda dimecres. Sí. Parlem divendres per veure la cartellera.
I tant que sí, una abraçada.
Adéu, vagi bé.
Una senyorita... Entusiasmada, achiqué en la cama y le juro la ansiedada. Agarrotín, agarrotón de la vera, vera, vera de San Juan. Agarrotín, agarrotón de la vera, vera, vera de San Juan.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, que ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies, ja saps, aquí a l'Info Cope Lleida, cada setmana, camí cap a les dues, tots els dimecres. Ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i aquí ben acompanyats, avui, amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Casero, al final, és un cognom que és més comú del que sembla. Després ja veuràs per què ho explico. És que he vist ara els papers aquí del que parlarem avui i m'ha fet gràcia. Jaume, de què parlem avui?
Doncs encara portem la ressaca del Black Friday.
Oh.
I ja estem pensant en Nadal. Això vol dir que ha arribat el temps de les compres, tant online... Tant en online com en botigues físiques.
Ja ha passat, eh?
Bueno, ja ha passat. Bueno,
jo quasi ho he comprat tot.
Sí?
De Nadal.
Bueno, però cada dia la venda online està creixent i el sector retail ho sap. Però està preparat? És una pregunta que ens fem. Qui està i qui no? Són preguntes que a l'entrevista esperem tindre resposta. I després, com sempre, farem una petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa. Què ens tens preparat avui, Ricard?
Doncs, bueno, tinc més o menys apamat, sí. Algo sí? De rock, va.
Rock?
Sí.
Anem
no,
amb
no,
algun
no,
any en concret?
No sé l'any.
No?
No sé l'any, ara el buscaré.
Ho diré. Doncs hi continuem amb la música que ens porta el Ricard i passem tot seguit a l'efemèride. Que, David, fins on anem avui amb l'efemèride?
Hasta el lunes pasado.
Hasta el lunes pasado.
Hace 48 horas ya tenemos efemèride.
Molt bé, molt bé. I tot seguit continuem l'actualitat del món a la tertúlia Freak. I, com sempre, deixarem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees i solucions i, sobretot, comoditats que ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet, espaitecnològic.cat. Però primer, pitgem aquest botonet màgic que tenim aquí a l'estudi, aquest snap-click, i arrenquem l'Espai Tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, la entrevista del dia.
Doncs som-hi. Como hemos avanzado en el sumario del programa hoy, un sector que está en pleno cambio, el sector retail, ya que cada día las ventas online están cogiendo más protagonismo. Para hablar de en qué situación se encuentra el sector, hoy tenemos con nosotros a Luis Casero, director de Marketing y Administración de Ventas de España para Vertiv. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Hola, Jaume. Muy buenos días. Gracias por invitarme.
Y bienvenido aquí. Casero, estamos bien acompañados.
Es verdad. Sí.
Muy buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes. Muy buenas.
Para ponernos un poquito en contexto, Vertiv es una empresa que reúne hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar las aplicaciones vitales de sus clientes. Dicho esto, el retail está transformando la distribución, expandiéndose hacia la movilidad online y apostando por la nube en su afán para evolucionar la experiencia del cliente. Si esto es así, según vuestros estudios, ¿qué previsión aumentará el canal online en los dos próximos años?
Pues recientemente hemos realizado un estudio en nuestra empresa, en Vertiv, conjuntamente con la empresa Data Center Dynamics, que es una de las grandes empresas punteras del sector tecnológico e informático. Y ese estudio, que fue hecho con diversas empresas, del orden de 50 empresas, de las más importantes a nivel europeo y a nivel estadounidense, arrojó una serie de datos muy significativos. El primero de ellos es que se prevé que para el año 2030, es decir, nos estamos yendo un poquito ya más a largo plazo, pero para el año 2030, en un país como, por ejemplo, el Reino Unido, la mitad de las tiendas físicas cerrarán para dejar paso al comercio online. Esa cifra puede parecer un poquito dramática, así uh-huh. explicada, porque realmente lo que pensamos, más allá de esa cifra así en bruto, es que el sector retail al final va a apostar por la multicanalidad, lo que venimos conociendo como el omnichannel. Es decir, habrá empresas, evidentemente, que estén basadas en el comercio online, pero las empresas que actualmente están basadas en un comercio físico van a tener que apostar por la multicanalidad, es decir, ofrecer servicios online. Y como quizás podemos hablar luego, eso va a impactar el comercio online y todo lo que trae detrás. Es decir, por ejemplo, la distribución, las cadenas, todo lo que es lo que hay por detrás, la cadena logística y demás, va a tener que digitalizarse, porque al final, realmente, al margen de que sea un canal online o un canal físico, lo que esta transformación digital está permitiendo es que el cliente es mucho más exigente en cuanto a su experiencia del cliente. Con lo cual, ya sea un comercio online o sea un comercio clásico, el elemento clave va a ser la experiencia del cliente. Dar una cifra concreta del crecimiento del canal online es un poquito difícil. Nosotros somos, en Vertiv apostamos por lo que llamamos la ley de Amara, que es una ley del mundo tecnológico, que decimos que ante un cambio disruptivo como el que estamos viviendo en el sector retail, quizás los cambios a corto plazo los tendemos a infravalorar. A sobrevalorar, pero en el largo plazo los infravaloramos. Es decir, lo que va a pasar de aquí a 6 meses puede que no sea radical, pero si lo vemos en el más largo plazo, uh-huh. el cambio que va a haber va a ser tremendo en cuanto al comercio.
Y podríamos, con lo que estamos diciendo últimamente aquí en el programa, digitalizarse uh-huh. o morir. Pero bueno, nos tenemos que digitalizar en todos los procesos y toda la cadena de valor, ¿no? Como has comentado, ¿no? La distribución y la logística también se verá afectada por este crecimiento. ¿Aumentarán uh-huh. el mismo porcentaje?
Aumentará el mismo porcentaje e incluso más, porque como antes decía, el tema de la distribución va a afectar no solo al comercio, a los comercios que estén basados en el mundo online, sino también a los comercios que sigan teniendo una vertiente física. Al final, una gran parte de la experiencia del cliente consiste en la rapidez en que le llegan los equipos que ha comprado, la rapidez y la forma en que le llegan. De hecho, se calcula que las empresas online y físicas, en los próximos 2 años, su inversión en modernizar y en digitalizar sus cadenas de suministro y su aspecto logístico va a crecer en un 25%. Es decir, estamos hablando de que las empresas del mundo retail tienen necesariamente que modernizar sus cadenas logísticas y todo lo que hay por detrás. No, hoy en día no se pueden permitir fallar porque está a la orden del día. Y más que nunca, las opiniones que pueden transmitirse a través de los canales online, y las empresas de retail son cada vez más sensibles a esas opiniones.
Entiendo que el hosting en la nube para estos clientes pues se tendrá un protagonismo importante para ayudarles a esta digitalización y crecer. ¿En qué medida está prevista que crezcan?
Bueno, tenemos que pensar que yo creo que estamos dentro de este cambio, de esta disrupción digital que estamos viviendo, estamos haciendo una transición desde una economía del siglo XX, la economía del petróleo, a la economía del dato del siglo XXI. Es decir, decimos que el dato es el petróleo del siglo XXI. Uh-huh. Y para los comercios, para el retail, esto es más cierto que quizás en ningún otro sector. El tener información para un comercio, información, datos, de cómo se comportan los consumidores, de cómo se comportan sus potenciales clientes, es vital. Y hoy más que nunca generamos datos. Hoy en día, si comparamos con hace 10, 15 años, que a lo mejor teníamos en nuestras casas, bueno, pues a lo mejor un teléfono móvil y un ordenador. Hoy en día tenemos varios teléfonos móviles, tenemos la tablet, tenemos el iPad, tenemos portátiles, tenemos televisores inteligentes. Es decir, hay más datos que nunca, y esos datos es información valiosísima para los comercios de retail, de cuáles son los gustos de los clientes y de los consumidores. Y bien, esos datos al final tienen que estar almacenados en algún sitio, con lo cual el espacio que el retail debe alquilar, debe comprar para poder gestionar y procesar esos datos, tiene que crecer. De hecho, estimamos que el espacio destinado para aplicaciones cloud en centros de datos de colocation o de hosting o de housing para las empresas de retail va a crecer en los próximos 2 años un 20%, con lo cual más datos, más necesidad de hosting y de aplicaciones cloud, porque lo que está claro es que no tiene tanto sentido mantener esos datos en las propias instalaciones del cliente. No es económicamente efectivo, con lo cual los comercios de retail tendrán que gestionar esos datos y almacenarlos basándose en cloud, que a su vez estará alojado posiblemente en grandes proveedores de hosting o de housing.
Uh-huh. Sabemos que gracias a este dato, ¿no?, todas las empresas pues tienen que tomar esas decisiones leyendo esos datos, ¿no? Y gracias a esos datos pues pueden tomar las decisiones correctas. Y las empresas que no estén modernizadas o que no estén digitalizadas no pueden tomar estas decisiones correctas porque no tienen el dato, ¿no? Si hablamos un poquito, muchas pensarán que estas previsiones son para grandes empresas o multinacionales, pero el pequeño comercio también tiene estas posibilidades.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, el pequeño comercio se tiene que adaptar. Tú lo comentabas al principio de la entrevista. Es adaptarse o morir. Al final, en estos paradigmas, en estos cambios de paradigma, es fundamental el ser capaz de adaptarse. Y eso no significa necesariamente apostar por el comercio online, sino simplemente mejorar la experiencia del cliente a través de aplicaciones que, por supuesto, también hacen uso de datos. Podemos pensar en espejos inteligentes, podemos pensar en cualquier tipo de aplicación que detecta o que recomienda, en base a los gustos del cliente, qué deben comprar y demás. Y las pequeñas empresas, los pequeños comercios que apuesten por ese tipo de valores diferenciales serán las que sobrevivan. De hecho, hay una historia muy bonita, y en el año 1951 hubo una pequeña cadena británica de establecimientos, J. Lyons, que fue realmente la primera en utilizar un ordenador, o lo que en aquellos momentos se conocía como tal, que les permitía hacer el seguimiento semanal de lo que vendían sus tiendas. Y eso le dio una ventaja competitiva enorme a la hora de predecir los gustos de los consumidores. Y estamos hablando del año 1951 y de una pequeña empresa. Es un ejemplo de cómo una pequeña empresa es capaz de aprovechar estos cambios tecnológicos para lograr ventajas competitivas. Con lo cual, yo diría que es fundamental que esos pequeños comercios sean capaces de mantenerse al ritmo de este cambio tecnológico.
Luis, buenas tardes, soy David. Digo, yo ahora me salgo del guión, me voy a la parte social, digo, porque además Lleida, una ciudad que conocí hace ya 13 años, ¿no? Resulta que es de esto último que has hablado, es de lo que vive, ¿no? Del pequeño comercio. Aquí no tenemos ni un centro comercial. Orgulloso, ni uno. No existe el concepto de centro comercial, ¿no? Todos son estos pequeños establecimientos que hablas. Toda esta digitalización y toda esta vorágine de la venta online y de qué es lo que se puede ofrecer o no a todos estos puntos de venta, ¿crees que falta alguna acción o faltan tipos de empresa como la vuestra que puedan hacer llegar todos los servicios, de una forma razonable a todos estos comercios?
Sí, de hecho, fíjate, David, que una de las conclusiones de este estudio que mencioné al principio es que en gran parte los futuros desarrollos, aunque este estudio está basado en empresas más grandes, pero yo creo que es totalmente aplicable al pequeño comercio e incluso más. Lo que mostraba este estudio es que no hay patrones fijos claros de cómo estas empresas de retail piensan que deben cambiar. Es decir, están de algún modo un poquito ciegas y necesitan apoyarse en empresas tecnológicas, especialistas en el sector, en los sectores, bueno, en este caso hablando de Vertiv, del sector de la infraestructura crítica y de la continuidad de los negocios, a la hora de decidir cómo deben gestionar toda su infraestructura, qué deben mantener, qué tipo de datos deben gestionar en sus propias instalaciones, qué tipo de datos o cargas de trabajo deben migrar hacia la nube. Y son decisiones que muchas veces estos pequeños comercios, si una gran empresa incluso tiene dificultades para tomar estas decisiones, un pequeño comercio muchísimo más. Y ahí entra en juego empresas como Vertiv, que somos capaces de poder asesorar y de poder dar un servicio de consultoría, aparte luego, por supuesto, de ejecutar junto con nuestros partners todas las instalaciones que sean necesarias para llevarlo a cabo. Pero una de las conclusiones es esa, que realmente no hay un camino claro en la mente de los actores del mundo retail a la hora de cómo implementar esta digitalización, con lo cual necesitan apoyarse en empresas tecnológicas.
Pues Luis Casero Suáñez, director de Marketing y Administración de Ventas en España para Vertiv. Muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Cope Lleida y darnos un poquito de luz a este sector retail.
Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquesta va ser un dels temes que van tornar a posar de moda, per entendre'ns, el rock o el rock dur dels països escandinaus. Va ser un grup, a més, que va entrar en força a les llistes espanyoles. Va ser l'any 2013, amb aquest tema.
Oh, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, o sigui, hem tirat més enrere del que pensava. Jo...
15 anys ja, com passa
sí,
el temps.
Sí, sí,
eh?
2013. Clar,
com que en aquella època tu estaves a ple apogeo.
Sí, és veritat, jo estava a Cadena 100 llavors, i estava posant tot el tema aquesta de la música. Són els de Rasmus, In The Shadows, després darrere han vingut d'altres grups, però aquest va col·locar tot l'àlbum, tot un àlbum, a les llistes de vendes, i jo recordo que a partir de llavors es va començar a parlar del rock escandinau. No he entès mai això del rock que sigui diferent a cada país, però
bueno, també vam tindre una època del pop espanyol, no?
Sí. Vull dir... Però bueno, 2013, 15 anys, és veritat, eh? O sigui, fa més temps del que pensava.
En fi, va muy deprisa todo.
Venga,
2003.
Mirar, va tan.
El David m'ha deixat espantat, això dels 48 hores.
No, mirar, és perquè...
anem a l'efemèride?
Solamente, fijaros, l'efemèride, solamente el 28 de noviembre del 2005, ¿vale? Shop
Inventa.org inventa el término Cyber Monday.
Ah.
Es decir, hablabas...
2005.
2005. Se inventó el Cyber Monday, que es el lunes siguiente al Thanksgiving Day, ¿no? Al Día de Acción de Gracias, ¿no? Siendo este lunes el día de más ventas en internet a nivell mundial.
Aquest dilluns passat, o sigui, abans d'ahir.
O era, ¿no?
Era, porque si sí, ahora sí, ya...
Sí. Yo ahora, como vamos, si quieres que vayamos donde tenemos que ir...
Sí, ara anem a la tertúlia.
Anem cap allí.
La tertúlia freak.
Venga, Black Friday, ja, que no n'hem tingut prou.
Clarament s'expandeix a Espanya i ven un munt. I, a més, Espanya és un dels països cap de antes en ventes en Europa.
Hay un pico, aunque también hay una teoría, y es que el Black Friday ha muerto.
Sí, hombre, claro, ha muerto de
es el Black November, porque...
de pesado. El Black November. O sea, a nivel de usuario es pesado porque no todos son ofertas. Has de buscar y rebuscar molt si no vols acabar que et prenguin el pèl. I hi ha Black Fridays per tot arreu, per coses inverosímils, llocs que no són ofertes, durant molts dies abans i molts dies després, perquè és que fins i tot el diumenge encara era Black Friday, per entendre'ns. Eh? Vull dir, i jo vaig detectar, David, que moltes webs van canviar els vermells dels cartellets d'ofertes de Black Friday per un blau que es deia Cyber Monday, i les ofertes eren exactament les mateixes.
Les mismes, sí.
Exactament el mateix, per tant, jo crec que ha perdut l'essència totalment.
Algunos ni estos.
O sigui, si tu rebuscant has trobat una oferta, enhorabona, perfecte, vull dir, jo n'he trobat. M'ha costat molt més del que sembla, però jo crec que l'essència del Black Friday i del Cyber Monday s'ha perdut aquest any.
Todo es una cadena. Es decir, nosotros pensamos y tenemos la vista y damos la vista como usuario. Todas estas cadenas lo que hacían en su gran apuesta, ¿vale? Y en Estados Unidos, pues Walmart y todas aquestas, lo que hacen es que cogen precisamente y cierran con ciertos modelos y ciertos fabricantes unas cantidades para ellos. Es decir, oye, tienes en tu almacén, me lo invento, 100.000 sí, sí. televisores. ¿Vale? Y estos 100.000 televisores que vas a tardar 4 meses en venderlos,
te los
compro todos. Y quiero este descuento, porque voy a poner una oferta para todo el mundo de tal. Es decir, tanto el fabricante como el distribuidor, si hay en este caso el punto de venta, bueno, todos ajustan en el margen contra volumen. Y todos se ajustan en el margen, con lo cual el usuario final tiene una muy buena oferta para ese día en un modelo concreto que se ha cerrado y se ha negociado por detrás.
Bueno,
de
esta
manera.
Esencia.
Esta es la esencia. Entonces, claro, lo que pierde sentido es, ostras, si tengo ofertas y la misma oferta durante un mes entero es, o uno, o han comprado mucho y no lo venden como lo tendrían que vender, o dos, es una oferta que la pueden hacer en cualquier momento del año.
Bueno, que la hacen en cualquier momento del año. Que la hacen.
Yo creo que el
cartell d'oferta es canvia per Black Friday i després per Cyber Monday, i ara serà l'oferta de després de Nadal.
I després se canvia per rebaixes.
Sí, per rebaixes, correcte, per això. Mira, acabat molt saturat, del Black Friday.
Una nada, el creixement de ventes d'aquest divendres passat, un normal a nivell europeu és un creixement del 90%, però a Espanya és un 223%.
És que Espanya...
Ens hem llançat, eh?
Sí, ens hem llançat, però igual que ho hem agafat, ho abandonarem més ràpid que ningú. És a dir, anem molt ràpid amb tot, amb el bo i amb el dolent. Menys amb inversió i aquestes històries, però amb la resta sí. Uh-huh. Sí, sí.
Vinga, doncs, heu comprat alguna cosa, per cert?
Jo sí.
Sí?
Sí, però sí, m'ha costat molt de trobar coses a bon preu, realment. M'ha costat molt més que d'altres anys. Estan amagades. Sí. I eren molt puntuals, de 12 hores, de 24 hores, d'un dia, de... Però, bueno...
Vinga, doncs jo no he comprat res, perquè el que jo tenia apuntat m'ha pujat 5 euros. O sigui que me valia 99 i ara me'n val 104. Dic, carai. Dic, hòstia, tot l'any allí a 99, diu, oferta, tot l'any està oferta a 99 i resulta Black Friday i tal, tal. Vinga, anem amb un altre punt que m'ha semblat interessant.
dels que primers que van apostar pels assistents i el van anar desenvolupant a l'ombra i el van atraient és Alexa. I Alexa no és fruit d'un Apple, d'un Microsoft, d'un IBM, és fruit d'un Amazon que es dedicava a vendre llibres.
Però Alexa és una palanca per vendre més.
Correcte, però la plataforma que ha desenvolupat d'intel·ligència artificial és enorme. Porta un munt d'anys dedicant ingents quantitats de diners. I és un venedor de llibres. Era un venedor de llibres.
Ara és de tot. I la segona, Alphabet.
Sí, que era Google.
Bueno, claro. Tot el conglomerat.
En canvi, la tercera, nos vamos a... Cambiamos de sector.
Sí, la tercera.
Vehicles.
Totalmente.
Volkswagen. Sí.
Efectivamente, los coches.
Han de buscar la manera del Dieselgate i aquestes històries. Han d'innovar, per entendre.
Bueno, sí, perquè amb el sector automòbil és un altre sector una mica que està en revolució total.
El tema al final és que entre los 10 primeros, ¿vale? Excepto la número 10, que es una farmacéutica, la número 9, que es una farmacéutica, la número 8, que es una farmacéutica, y los coches, es decir, 4 de las 10 primeras, no son tecnológicas. Uh-huh. El resto, todas tecnológicas. Es decir, son tecnológicas, una de coches y laboratorios. Está Novartis, está Roche, está...
Y poca broma que el sector de vehículos de aquí uns anys, no sé si serán tecnológicas también ya, el sector de vehículos.
Bueno, què més? Doncs una altra que també m'ha fet curiositat, no? Que els nens podran aprendre sobre programació a les botigues d'Apple.
Els nens han d'aprendre a programar.
Han d'aprendre.
I quan dic a programar no dic un llenguatge concret, han d'aprendre l'estructura mental d'un programador, la manera de pensar d'un programador. I això ja fa molt temps que les grans marques ho intenten, d'incloure a les escoles. Grans experts en pedagogia diuen que és molt bo. Als Estats Units crec que s'està fent, però de manera tíbia. A Espanya ni rastre, d'això a les escoles, ni rastre.
Ah, doncs Apple no està dintre en aquest rànquing, eh?
D'innovació?
Sí.
Que, clar, parlem d'unes quantitats
bueno,
que fa por.
Parlem de quantitats grans, no? Però no està, curiós.
Mira, además, hemos tenido la parte de simoeducación, ¿no? En Madrid la semana pasada, donde además Samsung y muchos más han estado presentando todos los sistemas que incluyen para la educación y pro la educación. Y bueno, pues como siempre, es decir, todo en la vida es metodología. Estudiar, tienes que tener tu método de estudio, tu método de escritura, tu método de conversación, tu método de... Y como no, bueno, pues es una fórmula y una parte de aprender a organizar, ¿verdad? Como bien decía Ricard, está claro que Apple, la noticia no es que, oye, ahora de pronto, no, y Ricard es usuario, hay cursos concretos, sí, sobre todo en verano, ¿vale? Desde hace muchos años, dedicado a los niños en las tiendas de Apple, donde se hacen estos cursos de formación a través de Swift, a través de con partes de robótica, juegos y demás. Ahora lo único que es reglarlo un poco más, es decir, tener, no ir a este curso durante un día, durante un fin de semana, sino reglarlo durante un tiempo para que estas nociones básicas las puedan tener. Es que no hablamos de mal, hablamos de educación.
Clar, clar. Jaume, espera, que anem cap a un lloc. Sí.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
No, anem cap a l'espai tecnològic,
sí.
.cat, carrer Segovia 4, però a veure si hi ha Black Friday... Cyber Monday es que
no, hay ofertas. El Black Friday ya ha pasado. El Cyber Monday ya ha pasado. Y además hay ofertas diferentes a las que había.
Ah, vale.
Es decir, por ejemplo, con la Xiaomi Mi Band 3 te regalamos una correa compatible gratis, ¿vale? Y solo durante estos días, ¿vale? Ya está. Ni Black Friday ni Cyber Monday. Ofertas concretas. Baterías y pendrive de diseños con un 10% de descuento. Y también durante esta semana, pues como bien decía Ricardo, oye, si es que yo ya casi tengo todos los regalos de Navidad, sí. Pues mirar este, ¿os acordáis que...?
Alguno falta siempre.
Que trajimos este verano un micro cachondo que además nos vale de altavoz y nos vale de batería y que para los niños causa una sensación tremenda. Bueno, pues de 29,90 a 19,90 claro. durante esta semana. Bueno, pues para todos los clientes que compren a través de internet o entren o vengan a la calle Segovia número 4.
Espaitecnologic.cat. Et falta alguna cosa, Jaume, que sí? De regal? Sí, perquè tu no has mullat res, al Black Friday.
No, jo t'he dit, jo tinc una cosa molt concreta allí agullada i no hi ha manera, però bueno, està allí, suposo que és el preu i no podem baixar més, entenc. Però bueno, és un preu que està rebaixat durant tot l'any i el dia que em decideixa, pues, per Nadal pot ser un bon moment.
Espaitecnològic.cat o el carrer Segovia 4, sempre us dic el mateix, que a través d'internet està molt bé i tens moltes coses i és molt ràpid, però anar allí i conèixer les persones d'Espai Tecnològic, poder tocar els catxarrets i tenir aquest tracte personalitzat, això avui en dia encara no té preu, eh? Sí. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Muy buenas tardes.
Jaume Sitjà.
Doncs, com sempre, el botonet màgic que tenim aquí damunt de la taula per començar el programa, aquest SnapClick. Per acabar el programa, doncs, també et pitgem el botonet, tanquem paradeta i dimecres que ve, més.
Doncs, nosaltres que arribem ja a les dues, eh? Senyals horaris ens diran que són les dues. Esperarem a estar ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. I tornarem demà, dijous 12 i 20, amb tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i, a més, amb la nieve en la COPE. Ja parlarem de gruixos, parlarem ja de nasqui, ja, per entendre'ns. Que acabis de passar un bon dimecres.